Al matí treballem per arribar a tu.
Res no és mesquí, ni que pora és isarda, ni és fosca l'aventura de la nit. I la rosada és clara, que el sol surt i s'ho hi pren i té delit del bany, que s'emmiralla al llit.
Ai, com costa parar la cançó, eh? Baixar una mica i sentint el Serrat. Jordi Fiter, benvingut.
Hola, què tal? Com esteu?
Doncs amb moltes ganes de saber quina importància té el Serrat en aquest muntatge que ha de veure la llum demà i demà passat.
Sí, sí.
A la Gabor Urpí.
Bé, té la importància de formar part del que serà una mica la banda sonora d'aquest espectacle, perquè, evidentment, quan pensem en Papa Seid, el disc que va fer Serrat, encara, almenys per alguns, encara ens és molt present, no? Tot i així, és molt sorprenent veure la quantitat de músics, cantants, compositors, fins i tot, que han musicat Papa Seid, eh? Ja estem parlant des de Toldrà o des de... moltíssima gent que l'ha convertit en un poeta molt proper al poble, no? A la gent. I és curiós aquest fet, no?, que sigui tan musicat el poeta.
Parlem de l'espectacle Visca l'amor, un passeig biogràfic i poètic com a homenatge a Salvat Papa Seid, que es podrà veure a la Cava Urpí aquest dijous a les 8 del vespre i el divendres a 8:45. Es podrà veure els que ja teniu entrada.
Exacte.
Perquè si algú se n'acaba d'entrar ara, afanyeu-vos, perquè queda la cadireta d'aquí,
sí,
la d'allà,
sí,
i tururuts.
Sí, sí, és una sorpresa i mira, i estem super contents i agraïts, perquè, clar, això va ser com una proposta una mica així improvisada arran del Pere Urpí i de Wii U, que em va proposar, escolta, per què no penses alguna cosa per tancar la temporada? Però vull dir que va ser una cosa molt així com improvisada, no? I en veure que aquest any es commemorava el centenari de la seva mort, va ser un motiu, doncs, per dedicar-hi un espectacle. I a partir d'aquí, doncs, vaig escriure aquest guió i fem aquesta mena de passeig biogràfic i també artístic, perquè hi ha molt material de la seva obra, però també hi ha molta informació sobre la seva vida, no? Amb un format modest i més proper potser a una lectura que no a una obra de teatre, evidentment, però amb molta intensitat i amb molt contingut i amb les grans veus del Jordi Boixaderes i de la Marina Prades, que aquesta vegada, a més, assumeix un rol, a part de cantar, doncs també d'una veu narradora, que és la que ens va situant en la vida, i així ens guardem el Jordi com a veu del poeta i només el fem servir per la veu del poeta, no?
I també hi ha el piano, no?
Ah, sí, sí, i tant. Tenim l'Artaxi Slanian, que és ja un nostre músic, podríem dir, il·lus, perquè ja sembla que és la cinquena vegada que col·labora amb nosaltres, i és un goig, perquè l'Artaxi és una persona molt intuïtiu, molt rigorós i molt creatiu, i tenir-lo dalt de l'escenari és una garantia de que les coses són com les has dit i no es mouran d'allà, perquè ell és un rus que no es mou del que s'ha dit, però a més amb excel·lència, eh? Vull dir que sí, sí.
Que xulo, per això, que entre UiU Promotors i l'Ús Teatre pugui ja haver-hi aquesta facilitat, sí, no? I aquesta agilitat. Escolta, hem pensat no sé què, va, i tu t'hi animes.
Home,
i pim-pam.
Per nosaltres, evidentment, és un goig que hi hagi aquesta confiança. Sé positivament que per part d'ell també, evidentment, perquè això es retroalimenta, no? Però sí, és veritat, ja portem com molts anys treballant junts com per saber que es poden demanar les coses, es poden proposar o es poden dir que no quan les coses no es veuen clares, i això sempre facilita la feina, no?
Et voldré preguntar pel poeta, però haig de fer una mica més de sabadellanquisme.
A veure.
Perquè crec que hi ha una relació, no?, entre Salvat Papa Seid,
sí,
i Sabadell.
Exacte, sí, és veritat. En preparar una mica el guió vaig descobrir... Jo, bueno, no coneixia a fons la vida del poeta, i vaig descobrir això, que durant molts anys va tenir col·laboració amb una revista que es feia aquí a Sabadell, que es deia El Sabadell Federal, era la revista del Circus Republicà, i ell va escriure molts articles, perquè en aquella època, bueno, tenia aquesta actitud molt combativa i molt activista políticament parlant, i a part, o sigui, més que els articles que va fer, m'ha fet gràcia fer sortir les cartes que es feia, que s'enviaven entre ell i el director de la revista, el Joan Pujol. I fa molta gràcia, perquè de vegades mencionen detalls de la vida quotidiana de la ciutat, que si la festa major, que si aquest problema que teniu a l'Ajuntament, que si no sé què... I com a amics, a part de parlar de feina, també parlen de les seves coses, no? I m'ha fet gràcia que ell... Bueno, que estigués implicat, no?, la nostra ciutat, que no li feia aquesta relació.
Clar, perquè entenc que els articles no deixen de ser una crònica, doncs, de fets o de visions o de la visió que ell vulgui explicar a nivell polític o social, sí. Però clar, les cartes aquestes que dius mesclen les coses quotidianes col·lectives amb la vida personal.
Exacte, amb la seva vida del dia a dia i això de la seva relació com a amics. No és que fossin amics íntims, però bé, hi havia com una certa, bueno, una certa interès per explicar-se les seves coses, no? Aquesta època dels articles que ell signava amb el nom de Gorkiano, perquè era en aquell moment ell era, bueno, un activista polític molt, molt acèrrim i potser també per la seva experiència vital, que ja a 12 anys ja va haver de treballar. Clar, en aquell moment la lluita de classes era real, no? I era molt, molt, molt potent. I ell va concretar tota aquesta lluita horarista, anarquista, sindicalista, a través dels articles en moltes revistes que va col·laborar aquí a Sabadell, a Reus, a Barcelona... Bueno, fins que, evidentment, ja es veu que la història es repeteix, es va desenganyar una mica d'aquest moviment polític i va trobar la seva veu combativa en la poesia, no? I va continuar fent el mateix que feia, però des d'una visió poètica de la lluita, no? Perquè la lluita hi és molt present, sempre combinada amb l'actitud positiva i amb l'actitud lluminosa amb la que ell veia la vida, una vida trista perquè ja sabia que es moriria, bueno, o ho intuïa, no?, perquè va estar malalt sempre, ja de molt petit, i això no va fer que deixés mai de veure llum en la foscor, no? Aquesta cançó que heu posat del Res no és mesquí és un exemple claríssim d'això. No hi ha res que sigui prou trist com per no estar content a la vida, no?
Perquè ell mor jove i malalt.
Sí, mort a 30 anys, malalt de tuberculosi, després d'haver estat en no sé quants sanatoris i aquí i allà. Va estar també, m'ha fet molt de gràcia això, uns quants mesos a... Saps aquí a Mata de Pere que hi ha una masia que es diu Can Robert?
Sí.
Que és on hi havia el pàrquing per pujar la mola. Allà hi ha una masia, està abandonada. Doncs allò va ser una casa de pagès, com mig fonda, mig casa, i ell va anar a passar uns dies, uns mesos, per refer-se o per intentar respirar millor, no? Vull dir que sí, va ser una vida molt curta, no? Hi ha una frase que em fa gràcia, que de l'Enric Casasses, que diu: és un poeta que va viure jove. Normalment sempre diem, va morir molt jove. Hòstia, sí, el Papa Seix va morir molt jove. I ell ho canvia i diu, no, ell va viure jove. Perquè sempre que va estar viu, va ser jove. No va saber mai que era tenir 50 anys, o 60 anys, o ja ni 70. Ell no ho va saber, això. Ell només va viure sent jove. I vaig trobar, és maca aquesta frase, perquè...
I
va amb la línia de positivar. És que de l'any d'aquest, no?
Està ben trobat, centenari que fa un segle, no?
Sí,
de la seva,
exacte,
mort.
El 24, el 1924. Sí.
I llavors, de respecte a quan et fa l'encàrrec el Pere, què sabies d'ell com a prèvia? De dir, bueno, doncs em poso a investigar.
A veure, sí, clar, sabem el que sabem, el poeta, el poema de l'Arròs dels Llavis, el Nocturn per un acordió, sabia que havia sigut vigilant del moll de la fusta a les nits, una persona que en aquell moment devia tenir 17-18 anys. Això, clar, forma una personalitat més dura, no? Perquè en aquell moment el moll de la fusta no era el que és ara, vull dir que era un lloc de conflicte a les nits, amb la gent que anava a dormir, els Mossos d'Esquadra que els fotien... En fi, tot això sí, és més o menys conegut i és un poeta bastant popular, diguem-ne, no? És un poeta que es relaciona molt amb el tema de l'amor, suposo, amb el tema de... amb aquesta actitud també, doncs molt avantguardista, perquè els seus primers llibres eren molt trencadors. Ell publicava llibres on, per exemple, hi havia molts caligrames, hi havia aquests poemes visuals, coses que eren molt, en aquell moment, molt, molt trencadores, no? Però va anar evolucionant i es va com fent més formal la seva poesia, no?
Però no deixa de ser com xocant, no? Perquè és el perfil d'aquests que dius, sí. És que hi ha no llocs de seguretat tipus pues, els porters de discoteca de matinada o així, sinó un lloc així tan conflictiu. Home, sí. I després una persona que conjuga així les paraules.
Que és capaç de dir el que diu, no? I que... Sí, exacte, és, aquest contrast també. És que va treballar, ara no et sé dir el llistat, però et dic que amb 12 anys la seva mare el va posar de droguer. Després va treballar això al Moll de la Fusta, en cents de llocs, i fins que els seus amics, que el van com anar... Perquè ell tenia un interès, no?, per aprendre a llegir, que no va poder anar a escola, no sabia llegir, no sabia escriure, però tenia aquest interès. Els seus amics el van anar conduint, el van anar ajudant, i li van donar, el va aconseguir una feina de llibreter, i això també, clar, evidentment, el va posar en contacte amb molta gent, i clar, i també li va com anar dirigint la seva carrera, no?
Aquesta va ser d'on va gratar, eh?
Exacte. Sí, aquí es va manifestar la seva veu poètica al 100%, sí.
Com fas la tria del que els acabes passant al Jordi i a la Marina?
Bueno, és, al final, o sigui, primer vaig llegir tots els poemes, que hi ha un llibre que ha sortit ara també arran del centenari, de la poesia completa. Vaig llegir el que m'agradava i feia una marca i tal. I llavors els anava apuntant amb un full, no? I llavors vaig pensar, això com ho puc estructurar, no? I va ser... Vaig optar per estructurar-ho a partir de la biografia. O sigui, comencem i fem una mica el seguiment biogràfic d'aquesta persona, i llavors anem posant les referències poètiques. Però, per exemple, a vegades no coincideixen en el moment, perquè quan parlo del Moll de la Fusta, que ell treballava allà de jovenet, i posam un poema, que és Nocturn per acordió, que ell va escriure 4 o 5 anys abans de morir, o sigui, no és en el moment que el va escriure, però el va escriure parlant d'aquell moment, jo el col·loco allà al mig, no? I així ja anem fent, parlem d'això, parlem dels seus inicis, parlem del seu despertar polític, parlem de la seva família, parlem de l'amor, parlem de la mort, eh? O sigui, anem seguint una mica el procés biogràfic i el anem nodrint amb exemples artístics.
En quin punt entren el Jordi i la Marina, els vas a buscar i dius, sí. Mireu...
A veure, estava claríssim que necessitàvem afegir un plus, si cal, també a la qualitat artística que té l'obra. Doncs, clar, en plantejar un espectacle per ser sentit, doncs la veu és un element més, no? A mi m'agrada jugar amb tots els sentits, no només la vista, sinó també l'oïda i tot el que es pugui donar a nivell sensorial, no? I clar, i la veu del Jordi, que amb el Jordi ja hem fet, em sembla que aquest serà el tercer espectacle que fem amb ell, amb Vilus. I vaig pensar, home, si el Jordi ens digués que sí, cosa complicadíssima, perquè havia estrenat l'espectacle de Casares Camí. Després es va posar a assajar el Casa Calores. I ara està assajant ja una tercera producció que estrenarà al setembre, crec. Entremig de tot això es va fer aquesta proposta i ell s'ho va mirar i vam fer un calendari ajustadíssim, però ha sigut possible i si surten, que és la nostra intenció, tants bolos com es puguin, doncs en principi els farem.
Home, d'entrada l'arrencada no pot ser més prometedora, sí. No? Perquè sí. Sempre pot haver-hi el que digui buf, poetes sí. I no sé què, no, home, no.
Ja sabem que anem a contracorrent, això ja ho sabem de fa uns quants anys, però no hi podem ni volem renunciar perquè creiem que és una mica ja sé que és utòpic i és il·lus dir això, eh? Però hem de ser coherents i nosaltres hi creiem amb la capacitat de transformar que té la poesia i que té l'art en general, no? I n'hem rebut proves fefaents, no? Al llarg de la nostra història, de gent que ens ha agraït o gent que ens ha trucat o ens ha escrit dient, escolta, vaig venir a veure aquest espectacle que vau fer, això, per exemple, de l'Albert Camí, no? No el coneixia de res, però vau parlar d'això, vau parlar d'allò, i vaig anar a la llibreria, vaig comprar un llibre que es diu El primer home, dic, sí, tant, El primer home. I escolta, moltes gràcies, perquè, mira, ens ja ha valgut la pena i hem canviat la vida d'una persona. Ja sé que anem en minoria, no? Però hem fet ha tingut una conseqüència a la nostra feina. I és, en el fons, la feina de l'artista, jo crec que ha de ser aquesta, no? Transformar la vida de la gent a bé o a millor, si pot ser.
I, en tot cas, que ja se'n facin unes dues primeres sessions i ja estiguin pràcticament completes, també és un bon símptoma.
Home, això... Sí, perquè, a veure, tenim ja una certa, no sé com dir-ho, una massa crítica, diguem-ne, d'espectadors que ens són fidels. Però, clar, la nostra relació, per exemple, amb el públic de Sabadell és molt molt concreta amb els espectacles que fem per Nadal, i sí, clar, llavors ja sabem quanta gent vindrà o que pot venir, i és moltíssima. Però oferir això entre el mes de maig, mes de juny, és complicat, i poesia i tal, i em pensava, no sé... Una sessió, bueno, va, potser fem-ne dues, però bueno, si no l'omplim, ja passarem la gent de la segona a la primera, si podem. Però, noi, ha anat de meravella, perquè, ja et dic, es va veure des del primer dia, eh? Vull dir que ja estaven omplint en paral·lel les dues sessions, i ens han sortit alguns bolos sense haver estrenat, i hi ha un interès, i la gent ho vol veure, això, no?
Escolta'm, quina relació té amb l'espectacle el tema La meva amiga com un vaixell blanc, de Ramon Muntaner?
És que la cançó de això que et deia abans, no? Tanta gent, tants cantants que han musicat. Ramon Muntaner va fer un disc i va escollir, em sembla, dos poemes de Papa Seitz per incloure'ls. Una és La meva amiga com un vaixell blanc, que és un poema preciós. És un poema que, ostres, devia causar una certa sorpresa, perquè toca el tema de l'amor i molts elements d'erotisme, que, evidentment, ara potser algú li faria riure, no? Però en aquell moment, tal com ho explicava ell, era molt agosarat, no? Era molt poètic, però molt agosarat d'explicar les coses que explicava de dues persones que es coneixen carnalment i que explica tot com ha anat, no? I clar, dius, ostres. I el Ramon Muntaner va fer aquesta cançó sobre el poema de Papa Seitz. Sí, sí.
Doncs amb aquesta t'acomiadem. Gràcies, Jordi.
Moltes gràcies a vosaltres.
Aquella verge vinclava els meus braços, tot es donava però fet un gran crit. Home, no temis, em deia jucant-se, no hi ha a la terra cap globi més fi. Cerca pel món que no en trobaràs d'altre que et faci ofrena d'un amor tan pur.